Caverna Galàctica.
Un magazín top de filosofia pop.
Vamos para allá, Enrique.
Bueno.
Alea Jacta Est.
Alea, mira, llama a mi madre, espera un momento. ¡Mame! ¡Mame! Sí, digas. Sí, ahí vaig passar i ho vaig veure, sí. Molt bé. Vale. Molt bé. Veus? Doncs ja està. Ja està. És que estem gravant, mama. No els he vist, que estic a la ràdio. Estem gravant. Ala, està sortint. Ala. No, ja us ho diré, que ara estic a la ràdio. Ja no et preocupis. Oh, per favor, quan és la reunió de los vecinos? Digo, adiós. Ala. És que si no, me iba a... Perfecto, esto lo tiramos ya. ¿Está grabado?
Está, ostras, pues lo dejamos.
Venga, déjalo.
Sí, mama, dal.
Sí, ¿no? deixem-ho. Sí, deixem-ho. Sí, deixem-ho, deixem-ho.
Sí, i tant.
Pues ja està, no sé què... I què més? Continuem, no? Sempre, ara pots començar amb allò de... Lo mismo siempre es lo diferente, lo diverso y...
Però, a veure, Enric... Hem tornat d'unes llargues vacances.
Sí.
Hem tornat aquí a la ràdio, al programa, al nostre programa, la Caverna Galàctica,
la nostra,
el vostre,
al vostre programa.
I
està tot molt canviat, eh?
Sí, és veritat. Sí,
perquè aquí si vinguéssiu a la ràdio, veuríeu que això sembla que hagi passat per aquí un cerebrito robòtico i hagi col·locat coses penjant pels sostres.
Totalment, sí.
A càmera, bueno, focus, això és increïble. Sembla que estiguem en una nau espacial més que mai.
Ara, tampoc exageris, Enric. No cal. Home, hi han hagut canvis, però tampoc tant.
Hi ha sofàs i tot, per cert.
Ah, sí?
Sillons, no? Són sofàs.
Ah, molt bé.
Bueno, vull dir que no deixa de ser la ràdio, eh?
Sí, i hem tornat a obrir una temporada més aquí amb vosaltres, la Caverna Galàctica, i... Hem tornat de les vacances i hi ha coses que no canvien, oi? Que semblen versions ja de moltes coses. Allò que se't fa feixuc de tornar, no?, de les vacances,
sí.
El fet de llegeixes el diari o veus les notícies, no?
Sí.
I sempre és el mateix, no? Són versions dolentes d'altres coses que ja han anat succeint al transcurs de la història de la humanitat, no? Com, jo què sé... Les guerres, genocidis, fam,
sí.
Corrupció política, etc, etc, etc. Que avorrits que som.
Bueno.
Versions dolentes, oi? De coses que ja han existit. Sempre han existit les guerres, sempre han existit els genocidis, les corrents migratòries, per guanyar-se la vida, no? Com bonament puguin...
Sí.
És terrible.
Hi ha qui pensa que el setembre comença l'any i no és el gener, sinó que és el setembre i és com allò que reculls el que has estat sembrant, vull dir, llaurant, diguéssim, no? I si hem de recollir això, també, tornes de... Qui torna de vacances? Això és un altre, perquè qui tingui el continu de l'estiu, el setembre continua sent el que era l'agost i el juliol, però és el que dius. Quan dius que no aprenem... No. Imagina't on estaríem si haguéssim après alguna cosa, no? Ens haguéssim recordat de les coses. Jo volia una miqueta, pensant això, explicar-vos com una mena de conte mitològic.
Ostres, un conte? Ens explicaràs ara, Enric? Que
guai. Era així una vez, en un lugar muy lejos de aquí, en el lugar de la literatura clàssica, en el que es parlen de mites, i els mites ens expliquen coses que potser de bona d'entrada no acabem d'entendre molt bé, però el mite les es posa superbé.
Uh-huh.
I abans d'aprofundir en el tema, us proposo que pensem en els següents personatges. Un és la nimfa Eco, l'altre és Narcís... L'altre és Sísif.
Ostres, déu-n'hi-do.
A veure quina relació tenen entre ells. I quina relació hi ha entre ells. I això que deies tu, de que no hi ha manera d'aprendre res.
No. I quina relació és, Enric? Quina relació tenen aquests tres mites?
Si us plau, ens pots posar una versió d'un dels temes més bonics... d'una pel·lícula que aquí es va traduir com Desayuno con Diamantes. Henry una Mancini. Versió, sí, una versió feta per uns cantants, guitarrista, cantant en castellà, que es diuen Projecte Sinatra. Sobre aquesta preciosa versió del Moon River, vull explicar-vos que Narcís, segons Ovidi, en la seva obra La Metamorfosi, Narcís era, ho resumiré una mica, tan atractiu i poderosament misteriós, i la seva bellesa era tan potent que d'alguna manera no feia cas a ningú. Era, estava per sobre de qualsevol tipus de...
Era vanitós.
Sí, no? Però estava, sí, estava massa ben acostumat. No feia cas al sentiment de ningú més. No? I llavors Ovidi explica això i explica la relació que hi ha entre Eco i Narcís, perquè qui és Eco? Doncs Eco és una nimfa a qui Zeus va manar que parlés amb Vera, que era la dona de Zeus, i que li va dir: tu, Eco, parla amb Hera mentre jo estic aquí. Sabíeu que Zeus tenia una gran afinitat amb tot bicho viviente, tot el que se movia li gustava. Zeus era un... segons per aquí,
un sàtiro,
pitxar brava i un tot, no? I tot el que se li posava davant disparava. Llavors, clar, el que passa és que la seva dona era molt i molt i molt gelosa i era terriblement
vengativa.
Era. Va canviant també i tal, però era. Digues, és molt complicat perquè ja segons qui diu un nom, un altre nom, però si fem cas de l'Odissea i... Bueno, llavors... Llavors... mentre la nimfa entretén a Hera, Zeus pot anar i fer el que més o menys vulgui amb la resta de les nimfes. Només que Hera tampoc no era, valga la redundància, molt, diguéssim, despresa de si mateixa, i sabia molt bé que li passava el seu... no sé si dir home, perquè era un déu, no? Aquestes coses són difícils de dir. Però sempre estava atenta de què feia Zeus. I quan va descobrir que allò era una trampa, doncs va castigar aquesta nimfa amb la que parlava a que sempre estigués depenent d'aquesta nimfa de les paraules dels altres. Aquesta nimfa no podia emetre una frase, no podia dir res, sempre i quan els altres no diguessin una cosa abans que ella. Uh-huh. Així per la resta de l'eternitat. Imagina't, per una banda tenim aquell Narcís tan absolutament atractiu i bell i vanitós, com deies, i de l'altra banda tenim a una nimfa castigada per la dona traïda de Zeus. Castigada a què? A dependre sempre de la paraula dels altres. Tot això, tot aquest lío, tot aquest rotllo que estic fotent, per què?
Això em pregunto jo.
Això jo també m'ho pregunto. Tinc... Jo m'he perdut ja.
Que t'has perdut.
Sí, m'he perdut. Sí, vale. Jo...
Doncs mira, Enric, ja aprofitem que t'has perdut una miqueta, sí, i estàs fotent, sí, tot el rotllo i estàs parlant, sí, tu tota l'estona, no, sí, em deixes a mi dir, sí, el que vull dir.
Acaba ja, digues.
Doncs això, és veritat. Tu has anat als mites, jo vaig una miqueta més a la realitat, que no vol dir que la realitat estigui exempta de mites. Hi han coses que em cabregen molt, no? Per exemple, no, hi ha moltes corrents migratòries ara, mm, que estan, doncs, omplint de pobra gent que s'està intentant buscar la vida, no? A les costes espanyoles, a les costes italianes, i em rebenta molt la hipocresia de, sobretot dels europeus, nord-americans, no? D'una part d'Occident, que és, per exemple, no? L'altre dia vaig llegir que a Mauritània, no? Que és un país superric, bueno, tota Àfrica és molt rica, qui imprimeix la moneda de Mauritània són els francesos. A canvi de què? Doncs a canvi de...
mineral.
El 50% o més del 50% de tot el mineral que tenen, no? Que és or, diamants, etc, etc, que van a les arques franceses. I qui són els que treballen en aquestes mines? Doncs són crios, no? Deixem ja, alliberem Àfrica i deixem ja de ser hipòcrites els europeus, Estats Units, els israelians i els xinesos, que són els que més s'aprofiten. No hi haurien aquests problemes. Ah, i també, evidentment, treure els dèspotes, els reis de torn que tenen, que són ultramilionaris mentre la seva població passa gana. Deixem ja de ser hipòcrites i per això anem a posar una versió d'un tema que és que té molt de reivindicatiu, que és un tema del Bob Dylan, però versionat pel Jimi Hendrix. Es diu All Along the Watchtower. Escolteu-lo.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, come and dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey.
feedback molt reivindicatiu,
sí,
eh?
Home, és que, és que sempre la que diem, la mateixa història, són versions de la mateixa història de merda.
Ja m'agrada.
Tot pel poder, tot per interessos geopolítics que sempre són econòmics, i mentrestant doncs, van volant amb bombes a gent que, pobrets, diuen que què collons està passant, no?
Ja, tu dius la mateixa història i versions, que és la cosa que a mi em sona més, no? Una versió, què és? I la mateixa història, què és? I de quina manera podem fer la mateixa història si no deixem de fer versions de la mateixa història? Per això és una cosa molt filosòfica i a la vegada molt natural. Per això no aprenem, potser perquè oblidem, o perquè estem massa, diguéssim, enamorats de nosaltres mateixos i no veiem més enllà.
Com la Narcís, nostra... no?
Exacte. I Narcís... castigat a la fi, ha castigat a mirar-se per Nèmesi, que és la venjança, justament, doncs, degut a que no fa cas a tothom qui s'enamora d'ell, perquè és vanitós en aquest sentit, doncs la venjança de Nèmesi és que s'enamori d'ell mateix quan veu la seva pròpia imatge reflectida en l'aigua.
Això ho podem veure també a les xarxes socials, no? Li passa a tothom.
Exacte.
No? És l'estany de Narcís Instagram, no? Tothom enamorat de si mateix. No?
És una
imatge que donen, no? De felicitat.
Instagram és un estany.
Oh, quines vacances, què és el que estic menjant, quina festa m'estic fent, no? I potser estan superbuits per dintre.
Sí.
No? No dic tothom, eh?
No, tothom no. Però si estem preocupats per això, doncs no estem preocupats per una altra cosa, a més. I Nèmesi també és la venjança, i també perquè les versions d'una mateixa cosa siguin la mateixa cosa diferent, com ara deies tu, com és possible que després dels anys, dels segles i dels mil·lennis es continuï fent el mateix... I és perquè no ho recordem, potser, perquè hi ha qui pensa que és la primera vegada que es fan les coses que es fan, no? I el poeta deia, no hay nada nuevo bajo el sol, o tot allò que s'ha fet abans. I si fem les coses d'una manera... Ara bé, les podem canviar? Sí, les podem canviar. No, aquella història filosòfica d'abans de tornar a reencarnar-se o tornar, gràcies a la metempsicosi de l'ànima, a la vida... però de no amb els records de la vida passada, perquè si no tornaries boig. Llavors, potser anem repetint el mateix perquè ens hem oblidat del que hem fet. Si no tenim memòria, no podrem sumar. I totes aquestes bestieses es repeteixen com tu dius, no? Europa té molt de mitologia en les seves ensenyances i els seus fonaments, i la veritat és que la hipocresia europea veu molt d'aquestes situacions. Per això em recorda molt a la posició, a les postures que prenia l'Albert Camus quan parlava en el seu famós llibre sobre Sísif, que és, explicar l'absurd de l'existència humana davant d'aquesta impossibilitat de fer res, no?
Clar, Albert Camus, recordem que era un escriptor existencialista, no?
Sí.
La corrent filosòfica existencialista de França, no?
Sí, sí.
I clar, els existencialistes deien que estem condemnats a ser lliures.
Sí, sí, això no ho entenc gaire, no? Però hauríem d'explicar una mica. Sí, estem condemnats a ser lliures, jo crec que estem condemnats a repetir versions diferents de les mateixes actuacions. Clar. A mi m'agrada perquè la música, per exemple, això ho ensenya des d'un punt de vista artístic que sempre ens agrada parlar. I com estem iniciant la temporada de tardor, aquesta en la que cauen les fulles dels arbres...
Autumn leaves.
I tot, doncs, mira, jo us proposo el següent joc, abans de continuar amb el mite de Sísif, que és escoltar les diferents metempsicosis de les ànimes en diferents cossos a l'hora d'interpretar de forma diferent, és a dir, fent versions diferents de la mateixa cosa. I aquesta cosa no és res més que el tercer moviment de la tardor d'Antoni Vivaldi. Comencem per la clàssica.
Thank you.
Vale, veus? Hem sentit el moviment, tercer moviment de la tardor de Vivaldi, però és que, clar, segons qui siguis
tu,
si te'n recordes o no de qui eres, o interpretes la vida de maneres diferents, també interpretes la música de maneres diferents. De vegades, i és quan no inventes, no crees, però sí recrees, i deixes alguna cosa teva en aquesta recreació. Per exemple, us havíeu imaginat mai sentir el tercer moviment, però en lloc de violins i violes i tota l'orquestra de corda, sentir tota una orquestra de guitarres elèctriques? Doncs mira, mira. Què et sembla, eh? És lo mismo, però diverso, no? És una versió.
Totalment, clar. Sí. En comptes dels violins, no? Se sent guitarres elèctriques.
Però si, a més a més, la teva ànima ha viatjat a un altre cos, en aquest viatge...
Que això és la metempsicosi, no?
Ah, exacte.
Abans ho deies. La metempsicosi és la reencarnació.
Imagina't, no? Que quan fem una versió, jo, la meva idea, crec, no? Que és com que t'inveeix d'alguna manera, o tu t'apropies o t'inveeix, o ets una altra persona perquè reinterpretes alguna cosa, no? L'enriqueixes de vegades o de vegades no. Anem a veure si la metempsicosi d'aquests individus que venen ara us agrada, aquesta reinvenció, aquesta versió de la tardor, tercer moviment. A veure, és una mica jazz, bueno, no sé com dir-ho. Vinga, eh? molt diferent. De vegades sembla que no sigui la mateixa cosa, i és una versió. I al final ho lligarem tot, eh? Per acabar amb la tardor, us proposaria que sentim la tardor no des del punt de vista dels instruments, sinó des del sentiment. La tardor també pot ser molt diversa i molt diferent per cadascú de nosaltres, depenent d'on visquem, què ens estigui passant i, com tu deies abans, no?, quina injustícia ens estigui afectant. No deixa de ser tardor, però no és la mateixa.
No.
Sentim la tardor porteña. Astor Piazzolla. Thank you.
Doncs sí, sí, està molt bé, Enric. Ens has fet un recorregut d'un tema clàssic, no?, i les seves diferents versions o reencarnacions, no?, enllaçant amb el tema que explicaves, no?, dels mites i tot això. Doncs ara m'has fet venir al cap també un tema que és de Johann Sebastian Bach.
Ai, ai.
Però és una versió, és una reencarnació tocada pels grans Jethro Tull. Es diu el tema Bourée. I és en versió, doncs, una miqueta rock jazz. Escoltem-la.
Va, va, va. Quin tema més meravellós.
Sí, el Jethro Tull. És del... Pertany al segon disc, Stand Up.
Sí, aquest sí que han viatjat, jo crec, al llarg de les èpoques, eh?
Brutal.
Han fet moltes transmigracions de les seves ànimes en moltes èpoques.
Sí, és, forma part com en molts grups del rock progressiu, no? Com
sí.
Tu que ets un fan del Rush.
Sí, 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 sí.
Que sempre han mantingut una essència, no? Però que també s'han transformat durant els anys, no? I, hòstia... Però no han deixat de perdre la seva essència, no? Els King Crimson, els Pink Floyd, no? Aquests grans grups de música progressiva. Res, continuem, no, Enric?
Continuem, perquè realment estem avui començant la temporada de la Caverna Galàctica, que us hem de dir que portarà moltes novetats, o com a mínim un parell de novetats.
Ja ho direm més endavant.
Més endavant, perquè programa. Les estem preparant, és una mica complicat i serà difícil ara de definir, però ens estem aplicant molt amb coses que no dominem gens ni mica i potser hi ha alguna sorpresa d'aquí poc. A més, bé, també volia parlar del tema aquest de Sísif, perquè és un mite, no sé si recordeu aquella imatge tan potent d'algú que va pujant amb aquella roca fins a dalt de tota la muntanya i després quan arriba al dalt de tota la muntanya torna a baixar la roca i rodolant i torna per ella i la torna a pujar i així està condemnat la resta de la seva vida a anar fent tot això. Perquè Sísif era molt astut, molt i molt es va fotre dels déus, i els déus ja sabem que són els límits, i si tu et fots amb els límits i els vols superar i riure't amb ells, al final els límits et castiguen a fer coses com aquesta. Tu i jo una vegada vam fer una obra de teatre que fèiem una miqueta com Sísif.
Ostres, sí, de veritat, que traginàvem roques d'un espai a l'altre de l'escenari.
Sí, eren presoners.
Ben,
Ben es deia, no?
Sí.
Clar, aquesta sensació que quan arribes, no sé si al setembre, pels qui sigui l'inici de l'any, o cada dia al matí, quan torna a sortir el sol, o quan pensem que les coses poden anar millor, però la hipocresia i l'oblit fa que vagin a pitjor i ningú mogui un puto dit, diguem-ho així, doncs a mi sona bastant aquest exercici que fem de pujar una roca per deixar-la anar i tornar-la a buscar. I potser aquest anar i venir és massa insuportable. I si tenim versions de nosaltres mateixos fent aquest mateix exercici, no m'estranya que sigui una de les poques maneres de suportar el baixar i pujar la roca contínuament. És a dir, imagina que cada vegada que pugem aquella pedra ens imaginem que som algú diferent del que som. Llavors fem el mateix camí, però en versions diferents.
Mm-hmm. Que maco.
Ja estic suant.
Bé, Enric, em deixes parlar a mi?
Parla, però...
Però és que no pares de parlar tu, cabron, tio. O sigui, mare meva, quina xerrera que tens, tio. Però això què és? Però està passant, haurem de fotre dos programes diferents, tio. Cabron.
Sí, és veritat.
Doncs ja que hem parlat de música, d'una de les arts supremes de la humanitat, per què no passem ara una miqueta al cinema, també?
Molt bé.
De la mà d'en Sergio Leone, que va dirigir... Sergio Leone, gran director d'Espagueti Western, que ja la majoria de vosaltres coneixeu. Si no el coneixeu, aneu corrents a mirar les seves pel·lícules. Té una pel·lícula, la primera, de la trilogia d'Espagueti Western, dels dòlars, que és Per un punyado de dòlars.
És d'una trilogia.
Sí, és la primera. La primera. Per un punyado de dòlars, La muerte tenía un precio y El bueno, feo y el malo.
Okay.
Doncs Per un punyado de dòlars és una versió, és una reencarnació d'una pel·lícula de samurais d'en Akira Kurosawa, que és Yojimbo, que va tenir problemes legals en Sergio Leone perquè el Kurosawa li va posar una demanda. Perquè és la història, i a més és curiós perquè Yojimbo també està inspirada en la comèdia de l'arte, en la història de criat de dos amos, d'aquell criat que va jugant amb dos amos, no? I aquí, però en versió, doncs, samurai, no? Que va jugant amb dos amos per guanyar el poder i se'ls carrega, no? Va jugant amb els uns i els altres per treure benefici propi. I amb la versió de Sergio Leone és amb clau de western, no? Escoltem un fragment d'aquesta pel·lícula.
Prepara tres cajas.
¿Eh? ¿Eh?
Tú, ¿no te habíamos dicho que no queríamos verte más por este sitio? ¿Dónde está tu penco? ¿Has dejado que se te escape?
Hombre, sí, de esto venía a hablaros. lo ha tomado a mal.
¿Quién?
Mi caballo. Se ha enfadado por los 4 tiros que le disparasteis entre las patas. Y ahora no quiere atender a razones.
¿Quieres tomarnos el pelo?
No, yo comprendí enseguida que estabais bromeando. Pero él, en cambio, se ha ofendido. Y ahora pretende que le deis excusas. Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso.
He visto todo. Usted los ha matado. No creerá que va a escapar fácilmente.
¿Quién eres?
Aparte ese arma. Soy John Baxter, el sheriff.
Pues si es usted el sheriff, ocúpese en darle sepultura. Quería decir 4 cajas.
És una versió, una recreació? És una... Aquest contacte entre Occident i Orient també és curiós perquè pensem que no pot pas
I tant,
ser, i sí que pot ser.
I per descomptat, Akira Kurosawa, amb les seves grans pel·lícules de samurais, estava superinspirat per William Shakespeare i de fet va recrear en algunes de les seves pel·lícules drames, tragèdies de Shakespeare, no? És com Trono de Sangre, no? Que no deixa de ser Macbeth. Vull dir que no, i es toca molt. I a més, Akira Kurosawa era molt fan dels westerns, curiosament, i molts directors com John Ford, com clàssics del western, eren molt fans de les pel·lícules de Kurosawa i de les pel·lícules de samurais, perquè tenien molts punts en comú. És curiós.
Molt bé.
És veritat, la... L'oriental, no? El món oriental.
És veritat.
És veritat, no?
És
evident.
Ho sap tothom.
El món oriental i el món occidental, amb la seva riquesa cultural, no?
Sí.
Tenen molts punts en comú.
I tant.
Som éssers humans tots, no? Tenim les mateixes pors, els mismos anhelos, no?
Home, mira, de fet, això, el concepte de metempsicosi és òrfic i és pitagòric i tot això és oriental, també.
Sí, 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 l'influència oriental, clar.
Llavors, no estem tan separats.
No.
Ni tu eres de los otros, ni yo soy de los míos.
Exacte. Passem a un altre tema o una altra història?
Vinga, va, però parla tu, que m'has dit que parli.
Vinga, va, és veritat.
No, passo de tot. No, sembla mentida després de...
Espera, Enric, però no marxis.
No.
Vale, seu.
Quan acabis m'ho dius.
Seu. Vale. Doncs res, passem també a una altra, si us sembla bé, una altra pel·lícula. Què et sembla?
Molt bé, a mi m'agrada molt.
És una pel·lícula que a mi m'encanta, que es diu Alfie. És una pel·lícula de l'any 66 d'un director no gaire conegut, anglès, Louis Gilbert, amb el gran Michael Caine com a protagonista, que és la història d'un seductor. És d'un noi que condueix limusines, no? Uh-huh. I que sedueix a moltes dones. I en principi comença sent com una comèdia, comèdia romàntica, és un tio que és, bueno, és un Casanova, no? Un Don Juan,
quin gènere,
es lliga a un fotimer de dones, però arriba un moment que, clar, comença a fer mal a algunes d'aquestes dones. I és quan es comença a veure, doncs, que és un tio que en el fons és un pobre desgraciat, super sol, i és una pel·lícula molt recomanable de veure. Aquesta i després la versió que es va fer el 2004, que la va fer el Charles Shire amb el Jude Law, i que escoltarem un dels últims monòlegs de la pel·lícula. Sense fer spoilers, eh? Escoltem.
Va.
Les advertí a todas desde el inicio. Siempre dije algo entre líneas como... Debo advertirte Estoy etiquetado con una advertencia invisible. No me comprometeré. Nunca me casaré. Y a pesar de mis esfuerzos, empiezo a sentir ciertas grietas en mi careta artificial. Viendo mi vida en retrospectiva y a todas las mujeres que he conocido, no puedo evitar pensar en todo lo que han hecho por mí y lo poco que yo he hecho por ellas. Cómo me atendían, me cuidaban y yo nunca les devolví el favor. Sí, solía creer que tenía la mejor atención. ¿Qué es lo que tengo? En serio. Dinero en mi bolsillo. Ropa elegante. Un gran auto. A mi disposición. Y soy soltero. Sí. Sin relaciones. Libre como ave. No dependo de alguien. Nadie depende de mí. Mi vida es mía. Pero no me siento en paz. Y si no tienes eso, no tienes nada. Así que, ¿cuál es la respuesta? Es lo que sigo preguntándome. ¿De qué se trata? Saben de lo que hablo.
El Michael Caine és un monstre actuant, és un, sí, sí, un actor que el temps el va col·locant on li correspon.
Totalment, és un dels monstres de la interpretació, no? Sobretot de pel·lícules britàniques, de pel·lícules nord-americanes també, perquè ha fet moltes pel·lícules a Hollywood. I després el Jude Law també, que és un actor també britànic, que és també el que va interpretar el remake, no? I que també és un, que és el que hem escoltat, que és la interpretada pel Jude Law, és també un monstre. És un tio més o menys de la nostra quinta, sí, però amb talent.
Però nosaltres no som tants monstres, monstruosos com ell, no? Mira, m'ha fet pensar en un altre monstre, que és, sí, el Perales, i el Perales...
Hòstia, té... el Neil Diamond espanyol.
Sí, i té al darrere un altre monstre, també, com tu dius, que és, en el seu moment... un músic que també és productor, que va fer un personatge de si mateix per fer versions. I és no sé si el coneixeu, us en recordeu d'ell, es diu El Xaval de la Peca, així es diu, sí, el personatge.
El Marc Parrot.
Exacte. No? I el Marc Parrot va fer el personatge El Xaval de la Peca i van patir o viure o gaudir i disfrutar unes temporades amb totes les versions, si us en recordeu, que feia de tots els grans temes. I aquest Neil Diamond que deies espanyol, Perales, va fer un tema un dia parlant d'una substitució en lloc d'una versió, perquè una cosa és versionar i l'altra és substituir, no? I en aquest cas...
I com es fa això?
No, clar, diferenciar una cosa de l'altra és important. Uh-huh. En aquest cas, la cançó que versiona El Xaval de la Peca és de Perales, i Perales parla d'algú que substitueix l'amor per un altre amor. Y aquesta no es altra que ¿y cómo es él?
¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
Pregúntale.
¿A qué dedica el tiempo libre?
Venga, va, chaval. Chaval.
Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón. Que me lo ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él estará esperando para amarte. Yo estaré celoso de perderte. Y yo estaré celoso de perderte. ponerte. Te queda bien este vestido gris, sonríete.
Que no se note que has llorado.